Notícies en xarxa.
Bon dia, són les 11, us parla Maria Lara. En mobilitat a l'AP7 hi ha circulació lenta i retencions entre la Roca del Vallès i Montmeló en sentit Tarragona. També hi ha talls intermitents per una filmació a les carreteres BP-1101 entre el Bruc i Sant Salvador de Guardiola, també a la BP-1103 entre el Bruc i Monistrol de Montserrat i també a la GI-682 entre Tossa de Mar i Sant Feliu de Guíxols. Finalment, també a la B-231 a Esparreguera, un accident obliga a establir pas alternatiu i provoca retencions i lentitud en ambdós sentits de la marxa. I el Departament de Salut de la Generalitat ha decidit retirar la prova pilot que preveia incentivar els CAP per reduir la durada de les baixes laborals després de la polèmica generada. Anna Roca, presidenta del Sindicat Metges de Catalunya, ha explicat a la xarxa que aquesta mesura mina la confiança dels pacients en els metges i també tilla d'inacceptable la intenció d'escurçar les baixes sense que el pacient s'hagi pogut visitar amb l'especialista.
Si tenim dificultats per accessibilitat al metge de capçalera, per fer les proves que el metge de capçalera de família necessita per fer el diagnòstic, o per derivar a l'especialista, en aquest cas traumatòleg, si cal, en el cas dels problemes osteomusculars, o en el cas de problemes de salut mental, amb el psicòleg o amb el psiquiatre. Tenim una llista d'espera per poder ser atesos per psicologia o psiquiatria inacceptable, i aquí està. Com es pot demanar als professionals que disminueixin els dies de baixa d'una persona amb un trastorn mental, no? O un problema emocional.
Els indicadors sobre aquestes baixes no influiran finalment en el finançament dels centres i des del govern s'insisteix que sempre s'han d'atorgar exclusivament per criteris clínics. I avui arrenquen les proves de competències bàsiques per als alumnes de quart de primària i segon d'ESO. Els exàmens que organitza el Ministeri, que busquen orientar els centres sobre el nivell a mitja etapa, es corregiran enguany de manera externa. I l'home que va caure gairebé de 10 metres per un cel obert d'un edifici a Lleida aquest diumenge després d'una baralla ha mort. Els agents es van personar al domicili després de rebre un avís d'una discussió que hauria acabat amb una de les persones precipitant-se pel cel obert de l'edifici. Els Mossos van detenir dos homes per intent d'homicidi i tenen oberta ara una investigació per tal d'esclarir les causes de l'incident. I Protecció Civil ha activat la prealerta del Pla Vencat per avui davant de ratxes de vent fortes superiors als 108 km per hora al Baix Ebre, a l'Alt i Baix Empordà i també al Montsià, amb un episodi de vents de component nord i oest entre les 2 de la matinada i les 8 del vespre, i també un perill moderat. A banda, també hi ha avisos per mala mar fins demà al matí amb unes onades que podrien superar els 2,5 metres. I això és tot, fins aquí les notícies en xarxa.
Notícies en xarxa. És única. No s'assembla a cap altra. Les seves veus són la teva veu i parlen la teva llengua. L'emissora municipal, el teu punt de referència.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
A L'Escala, l'esport té veu pròpia. Cada dilluns i divendres a 2:15 del migdia, connecta amb Zona Mixta el programa esportiu de Ràdio L'Escala amb Ivan García. Resultats, entrevistes i tota l'actualitat dels equips i esportistes locals. Zona Mixta, l'espai on l'esport de casa és protagonista. Sabies que gairebé un 40% dels residus que generem a casa són orgànica? I que si els reciclem, evitem l'emissió de gasos i obtenim compost? A L'Escala ja disposem del contenidor marró, separem l'orgànica i lluitem contra el canvi climàtic.
Ruta 66 és un programa dedicat a diferents estils de música americana. Un espai radiofònic que inclou clàssics, novetats discogràfiques, un cop d'ull als èxits, versions, concerts i l'artista de la setmana. Ruta 66, a Ràdio L'Escala, dilluns a les 8 del vespre i dimarts a les 9 de la nit.
Ser a prop vol dir veure les coses més bé. Apropa't al que t'interessa amb la xarxa Més. La teva plataforma audiovisual de qualitat, proximitat i gratuïta. Gaudeix dels continguts de més de 30 televisions locals i podcast quan, com i on tu vulguis. Entra a laxarxamés.cat i descarrega't l'app.
Ràdio L'Escala, a prop de tu.
Ui, avui, el magazín matinal per encarar bé el dia, amb Joan Brugués.
Hola, què tal, com estan? Molt benvinguts. Són les 11 amb 5 minuts, 29, 30, 31 segons. I és el moment que comencem aquest Ui, avui, d'avui, dilluns. Comencem setmana amb, potser, un mal punt, el dia 13, però bé, sempre tenim que el 13 s'associa més amb el dimarts o també amb el divendres, depenent de quins llocs. Doncs vinga, comencem aquesta setmana, que passarem l'Equador d'aquest mes d'abril, i atenció, perquè la cosa ha anat enrere. Ens els prometíem molt felices, jo els hi vaig dir que encara de moment no fessin el canvi d'armari, perquè semblava que la cosa canviaria, i així és. Perquè han tornat enrere, després de tenir unes temperatures ja quasi, podríem dir, estiuenques, aquelles de primavera, de final de primavera, començament d'estiu, si és d'aquelles èpoques que fa doncs, un bon temps molt, molt agradable. També cal dir que hi ha hagut anys que no ha estat així, però sí, màniga curta, pantalons curts, sandàlies, és el panorama que teníem ara aquests dies per aquí, pel nostre municipi, inclús ja gent atrevits, que ja s'atrevien a fer alguna que altra capbussada a la platja, a parar el sol, començar doncs, a fer aquest canvi de pell, també de passar del blanc d'hivern en el moreno d'estiu, però la cosa ha tornat enrere, i ara estem en aquesta situació que ara veurem quina continuïtat té, si això té data de caducitat o encara continuarà. Aquí un moment ens hi posem amb l'apartat del temps. Però abans que anem al temps, anem a saber què tindrem preparat per el dia d'avui.
La programació matinal del dilluns a Ràdio L'Escala. De 11 a 12, Ui avui amb Joan Brugués. De 12 a 1, el més calent a l'Aigüera amb Ona Vilà. A la 1, l'informatiu amb l'Ali Giné. Dos quarts de 2 a les 2, el programa esportiu Zona Mixta amb Ivan García. Entreteniment, notícies i esports. La fórmula del matí a Ràdio L'Escala.
Doncs sí, aquesta és la fórmula d'entreteniment de Ràdio L'Escala per aquest dilluns, tot això que els tenim preparat, i també dir-los que avui és el dia esportiu, també arribant, després d'unes quantes setmanes, perquè la setmana passada, com que van començar el dimarts, degut a que la Setmana Santa acaba amb el dilluns de Pasqua, doncs no van tenir esports. Avui sí que doncs ja tindrem l'Ivan perquè ens expliqui com ha anat aquesta jornada del passat cap de setmana amb novetats importantíssimes, sobretot pel que fa al bàsquet. De fet, fins aquí puc llegir, i després ja serà l'Ivan que ens ho expliqui, que ens faci aquest tastet, perquè després amplia més la informació en el Zona Mixta i també en els Esports 10, Canal 10 Empordà. Anem a començar, si els sembla bé, doncs vinga, anem a començar amb aquests apunts del dia i apuntem el següent. Primer el que apuntem doncs, és el temps, saber com està la situació meteorològicament parlant. Avui tenim una estació de referència. Mira, ara que veig els números. Mira, carai, que avui sí que tenim coincidència. Mira, avui també ho hem d'escriure en els anells de les temperatures del Ui avui, que avui tenim totes les estacions, almenys les que puc veure aquí, les que me surten, que marquen 12 graus. I la que tenim de referència, que és una de les estacions dels Riells, doncs també marca 12 graus en 4, amb una humitat del 59% i una mínima enregistrada de 8 graus en 9. I hem arribat a 20 i pico, 21, 22 de temperatures. No fa pas gaire, no fa pas gaires dies, i ara aquesta baixada que han fet. Però el que ens interessa és saber com quedarà la cosa, canviarà, continuarà, ens hi posem. Ens diu en Sergi, reculada cap a l'hivern amb un dia de tramuntana, més fred i encara molts núvols. Demà s'aclarirà i la temperatura es recuperarà. Doncs vol dir que demà hi començarà a haver-hi allò que en mica ja anem traient alguna peça de roba del cim després de les que l'hem hagut de recuperar aquests dies. Per avui, entre 14 i 16 les màximes, que no fa pas gaire les mínimes, i les mínimes entre 7 i 9. Un cel ennuvolat entre matinada i ara al migdia. De matinada, ja a primera hora del matí, ha plogut fins que a mig matí la tramuntana s'acabi i s'ha emportat la pluja. A la tarda s'anirà obrint clarianes i a última hora del vespre i nit quedarà el cel serè. Ambient més fred tot el dia. En quant al vent, tramuntana forta entre matinada i tarda, força 6-8 i ratxes que poden superar els 70 o 80 km per hora. El vespre baixarà fins a força 5-7. I atenció demà, aviam, com ho enfoquem per demà, què ens espera? Doncs unes màximes entre 18 i 20 i unes mínimes entre 11 i 13. Amb un cel serà tot el dia amb alguna senyal de tramuntana a primera hora, bona visibilitat i temperatura en alça. El vent, tramuntana moderada tot el dia de força 5-7 de matinada, baixant a força 4-6 a partir de mig matí. A última hora quedarà tramuntaneta. Vol dir que demà encara quedaran alguns efectes secundaris, si els hi podem dir així, d'aquest cap de setmana, aquest cap de setmana que ha fet aquest canvi a partir de diumenge, i en mica veurem aquesta recuperació, o irem seguint-ho el que ens vagi dient, els que em vagi pronosticant el nostre mal temps, en Sergi Corral, que a l'apartat de la meteo dins l'informatiu els hi ampliarà més. La temperatura de l'aigua del mar, doncs, ha pujat un escaló. Estàvem en 14 graus i ara la tenim en 15 en 2. Vinga, i deixem ja l'apartat meteorològic i ens anem a aniversaris a qui ens va deixar. I comencem per el santoral. Ens anem ja a la part mitja d'aquest mes d'abril. Avui dilluns, dia 13, Sant Hermenegil, Sant Martí I, Sant Carpus i Sant Ursus. Déu-n'hi-do, quins sants tan complicats, eh? Doncs felicitats amb ells que celebren el seu sant, però felicitats amb elles i amb ells que celebren el seu aniversari. Nascuts un 13 d'abril, moltes i moltes felicitats, desitjant que passeu un molt bon dia. I qui fa anys també? Per fa anys, podem dir ja presentadora influencer, la Laura Escàner, que fa 30 anys, que l'hem vist, doncs, juntament amb en Miqui Núñez, fent les campanades d'any nou, de fi d'any, d'any nou, a TV3, i també el que va ser un dels jugadors d'escacs, penso que ja n'hem dit o n'hem parlat alguna vegada, m'han sentit a dir, que ara havia fet una baixada al que era el que coneixem com ajedrez / escacs. Els escacs que han fet aquesta baixada mediàticament. Doncs Garry Kasparov va ser un d'aquests mediàtics, avui fa 63 anys, 13 vegades campió del món, i que de moment tant ell com d'altres, algun d'aquests com en Karpov o en Korneyev, penso que es diu, ja ho miraré, perquè em penso que Korneyev me sona més a futbolista que pas a jugador. Korsnoi. Doncs aquesta factoria russa de jugadors d'escac. Kasparov es va mostrar contrari al règim de Putin i va haver de marxar de Rússia i em penso que viu als Estats Units. Però amb ells, amb en Kasparov i d'altres, en Karpov, a l'època amb Bobby Fischer i tots aquests, els escacs van agafar una repercussió molt i molt important, i ara últimament, que inclús les partides aquestes del Mundial eren molt seguides i omplien portades de diaris esportius, i ara últimament ha quedat un xic en segon pla. Sí que va haver-hi un brot arrel de la sèrie Gambito de Dama dels escacs, però és un esport que sempre ha estat dins dels esports minoritaris, però sí que ha tingut aquests brots així de jugadors com Garry Kasparov que van fer que se'n parlés i que el que feia, el que passava, doncs tingués atenció mundial. Ara estem en un moment d'impàs, no sé si tot això es tornarà una altra vegada a revifar. Però tot això per explicar-los que Garry Kasparov fa 63 anys. I qui ens va deixar? Doncs ens va deixar una supervivent, Neus Català i Pallejà, que va néixer als Guiamens el 6 d'octubre de 1915 i va morir allà mateix, als Guiamens, un 13 d'abril de 2019. Va ser una militant comunista i activista antifeixista catalana, membre de la Joventut del Partit Socialista Unificat de Catalunya, el PSUC, durant la Guerra Civil Espanyola. També va ser la penúltima supervivent catalana viva en un camp de concentració nazi de Ravensbrück. Va morir a l'edat de 103 anys, també amb moltes distincions, i tot un seguit de conferències i entrevistes que se li va fer per explicar tota aquesta barbària nazi, sobretot allà on ho va viure ell, on ho va patir, com van ser els camps de concentració. Doncs avui hem recordat la figura importantíssima de Neus Català, que també va deixar dos petja amb un llibre publicat sobre les seves vivències en aquest camp de concentració de Ravensbrück. Doncs vinga, fet això, és el moment que obrim persiana del nostre quiosc. I la persiana del nostre quiosc ens porta el que és la premsa gironina. Avui no hi ha una d'aquelles notícies impactants que a vegades són de color blanc i a vegades els tenim de color negre, sinó que avui destaca una entrevista a l'alcalde de Girona, en Luc Salellas, alcalde de Girona i candidat de Guanyem. Confio a fer els millors resultats a les eleccions del 2023 que a les eleccions del 2023. El suport familiar i del partit i les ganes de seguir claus per presentar un repte és el nou contracte de residus, ja que l'actual té en certs i mancances. L'habitatge i la pacificació de carrers són dos eixos de present i de futur. Aquestes són el que destaca de l'entrevista de l'actual alcalde de Girona i que també es tornarà a presentar a les properes eleccions. A partir d'ara, doncs, el tema a parlar, sobretot amb plan de política municipal, ja és a saber quins seran els cap de llista dels diferents partits que es presenten a les eleccions municipals, ja no a Girona, sinó a la resta de Catalunya, també a la resta de l'estat espanyol. Fotografia de portada, com cada dilluns, el dilluns esportiu és el que marca, i aquesta vegada fa referència a el que és l'equip gironí femení, l'Esparra Girona, que guanyava l'Encino per 90-95, diu victòria abans de la final 6. L'Esparra Girona lliga la segona posició de la Lliga a la pròrroga en el retorn de Vivi. Un Esparra Girona que va començar molt bé, va començar guanyant-ho tot, tant a l'inici de la Lliga com va ser també la seva participació europea, i que en mica ha anat perdent, un xic de gas, esperem. Doncs perquè és una de les candidates, l'Esparra Girona, de guanyar el títol, i ara que arribaran els play-offs, a veure doncs, si se'n pot sortir i podem veure una nova victòria a la Lliga, un nou títol, més ben dit, a la Lliga de l'equip femení gironí, que des de fa molts i molts anys doncs, jugant a l'èlit, i també amb l'actual entrenador va aconseguir una Lliga ja fa uns quants anys. Esperem que es pugui repetir amb Roberto Iñiga. Això és el diari de Girona. Anem al punt. Diu, plou, però no n'hi ha prou. No n'hi ha prou, però Déu-n'hi-do el que ha plogut, eh? La gestió forestal, fonamental per la resiliència i la prevenció d'incendis, arriba només un terç dels boscos de Catalunya. Doncs vinga, serà interessant saber com ens ho expliquen això en aquest dossier del punt avui, perquè Déu-n'hi-do el que ha plogut, i encara, m'imagino que alguna gotellada més haurà de caure. I Anem ja en a la informació esportiva, en el diari L'Esportiu. En clau gironina, diu Lemar, home de gols d'or. El francès ha donat punts contra el Sevilla, el Barça i el Madrid. Un Lemar, doncs, que malgrat les lesions, que no ha tingut una continuïtat, però està quallant un molt bon paper en el Girona amb aquests gols tan decisius. I en clau de bàsquet, doncs, per Girona vens l'Encino en la pròrroga i assegura el segon lloc. Això és el que ens deixa aquest diari en clau gironina. Anem als digitals, començant per el Gerió Digital, que diu un centenar de persones protesta contra el parc eòlic marí amb una performance a l'escala. Activistes i veïns escenifiquen l'impacte sobre la biodiversitat al Golf de Roses. És notícia local que ens parla, que destaca el Gerió Digital. I Vilafant, no gaire lluny d'aquí, també destaca, doncs, una activitat que es porta a terme des de fa temps amb molt d'èxit a la veïna població de Vilafant. Vilafant venç el mal temps i triomfa amb una fira del conill multitudinària i plena d'orgull de poble. La 29a edició es consolida en gran afluència i participació, tot i les modificacions d'última hora pel vent i la pluja. Doncs una de les fires d'aquestes mediàtiques, també una d'aquestes fires que tenim en el calendari aquí a la comarca de l'Alt Empordà. Si aquí tenim la fira, la fira de la Festa de l'Anxova, doncs una de les altres, doncs, també és la del Conill, com la de la Serra Figueres, etc, etc. Doncs aquestes fires importantíssimes que ja s'han anat consolidant any rere any, que cas la del Conill de Vilafant. I amb aquesta notícia tanquem la paradeta i anem a les cosetes, que el dilluns ens porta refrany. I ens diu el refrany: a poc s'omple la pica i de pressa se'n va la riquesa. També aquell que diu que de mica en mica s'omple la pica, que deu ser, és com una variant. Aquest refrany ens ensenya que aconseguir coses grans, com emplenar una pica o fortuna, requereix paciència i esforç constant, gota a gota. En canvi, tot el que hem acumulat es pot perdre ràpidament si som impacients o malgastem els recursos. Per això que a poc s'omple la pica i de pressa se'n va la riquesa. I ara sí que és el moment d'obrir aquesta ampolla musical i anar a la cançó del dia. I la cançó del dia ens la porta Ginestà amb aquest tema que porta per títol Les coses senzilles, i que sona així.
De gran, però ara vull fer coses petites. Vull ser un trosset de raig de sol que fa que et floreixin les pigues. La vida està passant volant i anar volant no és mai la vida. Vull ser el perill que té l'amor, ser més cigala que formiga. Potser el món ens fa mal i l'amor ve i se'n va, papallones amb ales de vidre. I si et dic la veritat, jo també he dit mentides.
Que l'amor em rebenti a les mans, que m'estimo molt millor que abans. Estava perdut, aprenent a viure. Que l'amor em rebenti a les mans, que m'estimo molt millor que abans. M'estava perdent les coses senzilles.
Tot allò que ja has viscut és com sorra que no tornarà als teus dits. Les victòries del passat, les vergonyes, sempre les durem a dins. Però avui celebrem que estem bé, celebrem-ho pels dies dolents. Avui celebrem que estem bé, molt bé. Potser el món ens fa mal i l'amor ve i se'n va, papallones amb ales de vidre. I si et dic la veritat, jo també he dit mentides.
Que l'amor em rebenti
Soc Tom Cruise i jo també escolto Ui Avui de Ràdio L'Escala.
Usted nunca me ha visto muy furioso.
Esta cinta se autodestruirá dentro de 5 segundos.
Vinga, i anem a les efemèrides. Anem a saber què va passar ara fa 5 anys, què va passar ara fa 10, en el món mundial i quin dia celebrem avui. Comencem per ara fa 5 anys. Una de les notícies ens deia que l'Ajuntament de l'Escala recupera la beca de tardor i en convoca el concurs. D'aquesta manera, no es perd l'edició d'enguany de la beca de primavera, que serà per l'artista barceloní Marc Larré, guanyador de l'edició del 2020, que es va haver de suspendre a causa de la pandèmia. Escoltem com en parlava l'informatiu amb aquest fragment.
El 2021 tindrà dues beques de primavera. Una serà per l'artista barceloní Marc Larré, guanyador de la 22a beca internacional de primavera del 2020 i que es va haver de suspendre a causa de la pandèmia. L'altra, la que correspondria al 2021, es farà excepcionalment a la tardor. D'aquesta manera no es perd cap edició, ja que des de l'Ajuntament s'ha considerat important que, donada la situació, es segueixi donant suport als artistes. Rafael López, regidor de Promoció i Acció Cultural.
A partir d'ara, doncs, obrim la convocatòria de la 20a Beca Internacional de Primavera. És una edició especial aquest any, tot, ja ho vam explicar-ho, tot i que en diguem de primavera, doncs, es farà la tardor. Donat que la beca de l'any passat, l'any 2020, doncs, no es pugui fer, i el becari, en Marc Larré, doncs, el guanyador, doncs, farà l'estança a Sant Martí a la primavera, per tant aquesta la faríem a la tardor. És posar les bases, hem publicat en 4 idiomes, és una beca internacional oberta a gent del país i de fora. I aquest any val la pena destacar, doncs, que a part de les arts plàstiques que ha estat, doncs, el motiu principal de les beques, hem ampliat el ventall amb les arts visuals, ampliant la fotografia, el vídeo i tota aquesta temàtica, doncs, que també pot fer, doncs, enriquir els treballs presentats. Hem incorporat gent nova al jurat, gent domina aquestes matèries, per tant entenem, doncs, que serà una incorporació molt positiva.
Doncs així ho explicava en Rafael López sobre aquesta recuperació de la beca de tardor, un any que hi hauria dues beques per no poguer-se celebrar un any abans, el 2020. Això passava ara fa 5 anys. Ara fa 10 anys la policia local ha començat a regular l'accés a la platja per fer maniobres de càrrega i descàrrega, un procés que es limita a 2 hores al matí. És un dels temes que es tractaven en el programa Leading in Directe amb l'alcalde Víctor Puga, que també parlava del gruix d'activitat que es fa aquest any, per tant parlant 10 anys enrere, el 2016, amb motiu de l'any Víctor Català, i lamentava la poca implicació de la Generalitat. Escoltem el fragment.
Un agent de la policia local controlarà l'accés a la platja tots els matins de 9 a 11 per gestionar els vehicles que hi han d'entrar, per abastir els establiments i comerços d'aquest espai. Ho explicava l'alcalde del programa Línia Directa, on també feia un bon balanç de com ha funcionat durant la Setmana Santa.
Ja a partir d'avui, perquè és veritat que hi ha aquesta necessitat i és, i tenim dificultats per fer la càrrega i descàrrega, ja hi posarem un agent de la policia local a l'entrada, i en un horari que diria que serà de 9 a 11, en principi, doncs es podran efectuar la càrrega i descàrrega des d'aquest espai de la plaça de la Sardana. Per tant, això doncs jo crec que a partir d'avui, si no és avui serà demà, això ho donarem, ho possibilitarem, perquè si no la veritat és que estem dificultant molt l'activitat dels negocis. Per tant, això d'entrada es farà. I això es consolidarà un cop estigui l'obra acabada. Ho hem dit sempre, la càrrega i descàrrega no ha de tenir, no, hi ha de poder entrar, perquè si no no tenim un altre espai per fer-ho, i amb un horari restringit.
L'alcalde també parlava del gruix d'activitats que es fan el 2016 en motiu de l'any Víctor Català. Lamenta la poca implicació de la Generalitat, almenys fins ara, a la vegada que agraeix la col·laboració de l'Institut de les Lletres Catalanes.
Nosaltres ens hem posat a liderar aquest projecte conjuntament amb la família, amb el nebot, amb el fillol, amb el senyor Lluís Albert, i jo crec que la Generalitat també hauria de fer un pas més, i aquí sóc una mica crític.
I trobem a faltar això, no?
Sí, perquè teníem prevista, no tenim data encara, prevista una iniciativa, bueno, la Generalitat havia de proposar una conferència d'inauguració oficial també des de Barcelona, que no ens hem acabat de, no ens han acabat de concretar, i el que sí que tinc a dir és que amb la Laura Borràs, amb la senyora Laura Borràs, que vindrà la setmana que ve, el cap de setmana, a fer una conferència, sí que hem tingut un contacte més o menys àgil.
I així ho explicava Víctor Puga, el que passava el motiu de l'any Víctor Català, i de regular l'accés a la platja per fer maniobres de càrrega i descàrrega. I continuem amb més efemèrides, perquè en el món mundial, tal dia com avui, un 13 d'abril de l'any 1970, un tanc d'oxigen explotava a bord de l'Apollo 13, posant en perill els tres tripulants de la nau que anaven camí a la Lluna, i això va fer doncs que s'avortés aquesta missió, i l'Apollo 13, tal com se'n va enlairar, es va anar cap avall, i va ser doncs un dels Apolos, o l'únic Apolo, crec, no, tampoc ara en aquest moment recordo tota la història dels Apolos, que abans era molt seguida, tal com ara també ha tingut lloc aquest nou Apolo que ha anat fins a la Lluna, a la cara oculta, però abans també doncs, aquests Apolos que aterraven a la Lluna i veiem tota la seva maniobra, tot el que hi feien en allà. Imaginen-se ara doncs, si aquesta nau que ha fet anat a la cara oculta hagués aterrat a dintre i els haguessin vist fer la feina que els hi tocava en allà i com es movien en color, perquè abans ho veiem en blanc i negre, segurament ho veuríem en color i potser està en alta definició, vés a saber. Doncs això va passar tal dia com avui de l'any 1970. I quin dia celebrem avui? Doncs vinga, avui ens hi han d'apuntar tots, eh? Avui ens hi han d'apuntar tots, perquè avui és el Dia Internacional del Petó, que se celebra cada 13 d'abril com un homenatge al petó de més llarga durada que s'ha registrat a la història, que va tenir lloc a Tailàndia per commemorar el dia de Sant Valentí. Mira, Tailàndia, el dia de Sant Valentí, els deuen celebrar el 13 d'abril, m'imagino, no? Però vinga, avui és un dia que ens hi hem de sumar tot amb aquest Dia Internacional del Petó. I abans no ens arribi el nostre home d'esports, l'Ivan García, anem amb música, aquesta música que ens porta Guillem Bautista, que diu De festa en festa, i sona així.
He fet un story perquè el vegis només tu, dient que vaig de festa per si així tu també surts. He sortit de casa amb el meu millor vestit i els hi he parlat de tu a quasi tots els meus amics. Vaig a copa en copa, perquè sense tu no sé passar-m'ho bé d'una altra.
Hem escoltat aquesta cançó, aquest de festa en festa, que ens ha portat en Guillem Bautista, i aquesta cançó ens deixa pas ja a la informació esportiva. Parlem d'esports i ho fem amb l'Ivan García, perquè ara feia dies, Ivan, bon dia, benvingut.
Bon dia i bona hora, que diem per aquí.
Sí, sí, sí. Ara feia dies que no ens veiem.
No per mi, no? Sinó pel calendari.
Pel calendari, el calendari ha fet això. Doncs bé, molt bé, Ivan, anem a la informació el que ha passat aquest cap de setmana. M'agradaria començar pel bàsquet, perquè, doncs, hem de cantar un alirón, no?
Com exacte, sí, sí, vull dir que ha arribat la primera lliga, ha estat de bàsquet, era més aviat que tard, no?, perquè veiem aquesta trajectòria, doncs, incontestable, no?, del sènior A masculí del Club Bàsquet l'Escala, que ha aconseguit la seva 20a victòria consecutiva en el 20è partit, superant el Vidreres, el Nou Caulers, 144, resultat que li ha servit, doncs, per proclamar-se com a flamants campions. Era una cosa que, com m'he dit, no?, que era, doncs, ja estàvem esperant en candeletes, perquè només era comptar una mica, doncs, els partits que quedaven, amb les victòries que teníem de més respecte al segon classificat, no?, que, vaja, quan falten 6 jornades, els de Toni Espinosa, doncs, ja saben, doncs, que la Lliga es queda a l'Escala.
També una altra cosa, bueno, jo que he estat molt d'anys en el món del bàsquet, i poden aconseguir, jo no sé si s'ha aconseguit algun altre equip, però poden aconseguir una lliga imbatuts.
Clar, aquesta és...
Que això també marca història. Almenys en categories, no sé si en categories de base, no t'ho podria dir, però en categories sèniors t'asseguraria que sí, que és la primera vegada que un equip sènior guanya una lliga, que no s'han guanyat gaires tampoc, imbatuts. Vol dir, poden escriure una pàgina històrica.
Clar, és que tot això, clar, estem ara mateix a 2026 i llavors, clar, hauríem de gratar moltíssim a l'arxiu, que no disposem d'aquestes dades per saber, doncs, si aquest ple de victòries seria històric en la categoria masculina. En aquest cas, clar, passava, doncs, que han vingut tots aquests revulsius, doncs, aquest mercat d'estiu, ningú s'ho esperava, ha fet un projecte, doncs, amb la màxima il·lusió possible, i un projecte que insistim sempre, de futur, que això no s'acabarà, doncs, quan s'acabin aquests primers 26 partits, perquè l'equip ja està pensant a la pròxima temporada en fer-ho igual de bé, que no pesin els resultats, que segueixi la dinàmica actual, i veurem què passa. El tema de si és la primera vegada a la història que es fa un ple de victòries, això ja ho hauria de dir amb la boca petita.
Clar, jo quasi posaria l'home al foc i me cremaria igual, perquè encara que posi l'home al foc que cremes, doncs amb els anys que està, jo que vaig ser un dels fundadors del Club Bàsquet a l'Escala, doncs ja te diria, no s'ha guanyat gaires títols de sèniors, molt poques vegades, s'ha pujat, però tampoc penso que quedant campió, però te podia assegurar que serà, doncs, marcaran una pàgina històrica d'aquest equip d'Antoni Espinosa amb el que acaben de fer. I suposo que haurem d'obrir algun dia un informatiu, però l'informatiu, no d'esports, l'informatiu el dia que perdi aquest equip.
El dia que perdi, clar.
D'obrir l'informatiu, amb això.
Però no serà aquest any.
No, aquest any ja no. Però l'any que ve pot ser una categoria, podria ser, però aquest any ja no.
Allò de que s'acaba la imbatibilitat del sènior masculí del Club Bàsquet l'Escala després de signar una temporada platòrica, la temporada 25-26, ha perdut, no?
Sí, sí, quasi. Però, bueno, esperem que arribi. Tornem després al bàsquet, em volia obrir això perquè m'agradaria el futbol i també començar per al segon equip, que també va ser un partit molt i molt emotiu.
Exacte, perquè és que aquest cap de setmana, per posar la gent a lloc, per contextualitzar, hem acollit, doncs, competicions comarcals, provincials, hem vist els primers entrenaments europeus dels vaixells voladors, a pista, doncs, tenim dos noms propis, com són el sènior A i el nom de Sergi Ramírez, el capità del segon equip del Futbol Club L'Escala, que ha penjat les botes amb 34 anys. Recordem que ha fet dues etapes aquí a l'Escala, que ha jugat amb el Bisbalenc, ha jugat amb el Guíxols, ha jugat, doncs, amb el Viladamat, contra l'Alberca Murcià. Vull dir que ha sigut un home
de trajectòria,
que ha tingut molts ascensos, descensos, ha fet molts amics, i que, mira, que arran d'aquestes molèsties que arrossegava de principi de temporada en el primer partit, doncs, en el menisc, doncs, ha estat fora molt de temps, ha tornat i en els entrenaments es notava molèsties, i ja venia a l'Escala a entrenar, li pesava, i al final ha dit, doncs, que es retira, una decisió que va ser presa abans de Setmana Santa, i aquesta setmana l'ha viscut doncs, amb una barreja, no? Una barreja de dir, ostres, doncs, deixo un esport després de 30 anys, perquè li preguntava ahir quan vas començar tu a jugar a futbol i em deia als 4, i en té 34, 30 anys, i la bona notícia és que ja ho deixa, no? És a dir, que ell, de fet, és el que volia, doncs aquí és un 50-50, no? Ara ja estarà més tranquil i a viure la vida com em deia, no? Va ser emotiu, va ser substituït en el minut 76, li van fer un passadís d'honor, tant a l'Escala com l'Aer Roses, que era l'equip rival, i pel passadís doncs, va passar el seu fill amb una samarreta emmarcada, no? Que va ser, clar, òbviament, que vingui el teu fill a portar-t'ho, no? És molt emotiu. I això.
T'has d'enfonsar, però així, amb llàgrimes, no sé si va poder aguantar l'emoció.
Va plorar.
Perquè no és menys. I bé, no sé si ha parlat ja de futur, si li has pogut preguntar què pensa fer, si continuarà en l'apartat futbolístic, si continuarà lligat al futbol o ja ho deixa tot.
Avui en el Zona Mixta tenim una entrevista amb ell i parla justament
d'això.
I li pregunto a veure quin és el seu futur. Clar, aquí el tema és que ara ha sigut pare, no és recent que ja fa, però clar, el nen es fa gran i clar, hi ha altres prioritats, no? I clar, doncs, ara quan el futbol...
També pot passar que el nen li agradi el futbol i, esclar, després ja t'hi veus abocat, no?, també.
Després ara potser és entrenador, no?
Sí.
Ja veurem.
Sí. Bueno, veurem què ens explica. Ara anem...
Joan, espera, que és un dels jugadors, Joan, que ha jugat amb el primer i amb el segon equip. És a dir, la primera etapa, doncs, va jugar amb el primer, que va ser un dels artífecs de l'ascens de segona a primera catalana, va marxar, ha tornat amb el segon equip i ha viscut doncs, aquest ascens de quarta a tercera catalana.
No sé, això també se li ha de preguntar a la junta directiva, al president, al director esportiu, qui sigui, si ha previst, doncs, un home doncs, que per això, per la trajectòria aquí a l'Escala, si ha previst doncs, fer-li algun partit d'homenatge, clar, ell es va acomiadar, però sempre doncs, hi ha jugadors que diuen que no els agrada, altres que sí, però no sé si ha previst doncs, fer-li algun partit d'homenatge o alguna coseta.
De moment, el que vam veure ahir és com que ja va haver-hi el passadís, la samarreta marcada, les fotografies, després ho van anar a celebrar al bar, no? I no sabem, ara mateix no tenim aquesta informació, de si el club doncs, farà una cosa més institucional, sí, si, per exemple, en un partit del primer equip podrà doncs, fer un servei d'honor, per exemple, no? que estaria molt bé, i no sé, a veure... Ara mateix, però, desconeixem si hi haurà alguna cosa.
Home, el que dius, em penso que estaria bé, ja s'ha acomiadat del segon equip, i ara que es pogués acomiadar del primer equip, doncs que ell també en va formar part, i amb això seria un bon homenatge. No?
Més que res, perquè, clar, hi ha el públic del primer equip i hi ha el públic del segon equip, no?
Correcte. Molt bé, ara que parlem del primer equip, si et sembla, doncs anem al primer equip, doncs que les coses no li van anar bé, amb un equip que, bueno, sempre tenim una espina clavada, amb la Muntanyesa.
No, el Vilassar de Mar.
El
Vilassar de Mar.
Aquestes dos ho he vist malament, jo.
Que l'Escala ha perdut 1-4, Joan, que trepitjava el descens, ara n'ha sortit amb els 3 punts que ha sumat aquí al nou Miramar, i va ser un partit doncs, dels pitjors que hem vist aquesta temporada. Va faltar actitud, va faltar gana de victòria i, òbviament, doncs, ho veiem en el resultat, no? Va ser feixuc, ara aquests partits, quan ja veus que el rival se't posa guanyant, doncs és molt complicat allò de remuntar, perquè és una categoria molt exigent, certament, i a més feia una mica de fred, feia una mica de vent, però bueno, això tampoc ha de ser excusa. Hi ha molts jugadors doncs, que han sigut baixa, que estan lesionats i ja no és el mateix 11. Hem davallat, fa 7 partits que l'Escala no guanya, i ara ja, ara mateix, les promocions són molt lluny, i justament en David Gurillo, que li preguntàvem pel partit d'aquest dijous a les 20:30, que a 8:45 del vespre recuperen un partit contra el Sant Cristòfol, perquè recordem que va ser el segon dels dos partits que es van ajornar per les fortes ventades, doncs ja deia doncs, que com que l'objectiu ja no es podrà assolir, que aquest objectiu històric, no?, disputar aquestes inèdites promocions, no podrà ser aquest any, finalment, i que donarà minuts a jugadors no habituals, que tots els jugadors es sentin contents, és a dir, aquells jugadors que no han tingut els minuts doncs, perquè la competició ho considerava i el cos tècnic ho considerava, doncs sembla que a partir d'ara veurem a jugadors no habituals.
Bueno, cal dir, esclar, l'objectiu de l'equip era mantenir la categoria, però esclar, ens han posat un pastís a la boca
que ens l'han tret, eh?
I ara ens l'han tret, però jo crec, no sé, tu que has seguit l'equip, si haguessis de firmar una davallada que sigui ara i que no hagués sigut el començament de temporada, que a vegades doncs, estàs allà sota i no hi ha maneres que en surtis.
Clar,
si hagués de venir, que ara, benvinguda sigui la davallada ara, no?
Exacte, perquè clar, si ens remuntem a la temporada passada, l'Escala es va salvar a l'última jornada l'any passat.
Correcte.
Sí, dius, ostres, una onzena posició, però clar, va ser a l'última jornada, doncs amb la pressió sobre aquesta urgència de sumar els 3 punts, perquè si no, te'n vas d'aquesta categoria i va acabar guanyant a un equip que ja havia descendit, com era el Sabadell B, no? Que dius, no? Fins a l'última jornada. Sí que és cert que, clar, hem estat pràcticament tota la primera volta doncs, trepitjant aquestes posicions, ens hem engrescat i ara, clar, ara estem en un moment del xoc de realitat i, a més, el que dèiem abans, no? Que peces importants doncs, no hi són i es nota. Sí que una de les notes positives, per dir alguna cosa positiva, va ser el retorn del porter Jonathan Morilla, que feia partits que no jugava, i, de fet, l'Escala va perdre 1-4, però podia haver perdut per molts gols més, però va fer aturades providencials d'aquestes destacades de Jonathan Morilla que van salvar més d'un gol.
I el que veiem també aquesta categoria, que el Manresa doncs, ha posat al capdavant, arrebatant-li doncs, el lideratge en el Badalona, que semblava l'equip que anava a priori, que seria l'equip que acabaria guanyant la Lliga. Però bueno, no està descartat encara, eh?
No està descartat, però certament ha perdut contra, si no recordo malament, contra la Grama per 2-0, l'actual equip doncs, de Martí Alonso, Vilalcharrer, i clar, el Badalona... Sí. Va perdre fora de casa i clar, és que aviam, és que ho diem, l'Escala ha perdut contra un equip que trepitjava la zona vermella i ha perdut per 1-4 el Badalona, doncs que s'enfrontava contra una Grama que també vol entrar en aquestes promocions d'ascens, no? Que a més ha superat a l'Escala perquè l'Escala ara mateix ja no és sisè sinó que és setè a falta de disputar aquest partit d'aquesta jornada contra el Sant Cristòfol aquest dijous. I veurem què passa, no? Perquè les tres primeres posicions sembla doncs, que ja sabem de qui seran. Ara falta saber qui ascendirà directament i qui quedarà segon tercer, però aquests tres equips, no? Com són el Manresa, el Badalona i el Cornellà, doncs, tenen assegurada aquestes tres primeres posicions. Veurem, però, doncs, qui queda segon, qui queda tercer, qui queda primer. La quarta cinquena doncs, se l'estan allà jugant entre Vilanova, Hospitalet, Grama... No?
Després ja tenen el Ton i l'Escala que ja queden lluny amb
exacte.
Els 40 punts
i el Peralada que també ha perdut aquesta setmana doncs també doncs, com l'Escala no? que ara ja li queden lluny aquestes promocions d'ascens, per tant doncs, que tocarà derbis la pròxima temporada contra el Peralada.
I el que ha sigut, jo m'esperava molt més, perquè és un històric, estem parlant d'un equip que havia estat a primera divisió i que l'any que ve segurament el veurem a la Lliga Elit com és el Lleida.
Vaja, que és un dels rivals que encara ha de passar per l'Escala i que sí, que baixava de segona a tercera i sempre quan passa això ha de ser un dels gallitos no?, que està oscil·lant a la part alta de la classificació i això no està passant des de la jornada número 1, perquè pràcticament està trepitjant el descens, si no tota la temporada.
I a més a Lleida aquí hi ha aquesta polèmica també amb l'altre equip, com és l'Atlètic Lleida, que bueno, té l'afició de Lleida dividida en dos equips. Les noies, doncs bé, una jornada més amb victòria.
Era un partit molt important, certament, aquest cap de setmana contra el Puntenc B. Finalment han guanyat, i de manera còmoda, per 3-0, i vaja que de cinquenes passen a ser quartes i tenen la tercera posició a 2 punts. És a dir, que no està gens malament. Amb la victòria a l'Escala ha superat el rival d'ahir a la tarda com va ser el Puntenc B i vaja, gràcies als gols s'ha de dir de Júlia Santiago, de Delia García i Bàrbara Pietrica, no?, que han donat aquest triomf a les de Toni Murillo, que fa 10 partits que no perden i encara falten 3 partits per disputar. Veurem què passa, ara mateix són quartes i aquest cap de setmana visiten el Molinos, que també és un os dur de la categoria, crec que ocupa la segona posició, està just per sota del Sant Andreu de Llavaneres i aviam què passa, si ens quedem amb aquesta quarta posició o finalment podem ser terceres en el primer any.
Se sap aquí qui puja el primer i promociona el segon o encara...
Crec que directament puja el primer i el segon crec que tindria promocions.
Perquè aviam, hi ha diversos grups d'aquesta segona.
Exacte, s'ajuntarien, s'enfrontarien i a veure qui puja.
Sí, sí, per les places d'ascens. Molt bé, doncs deixem ja el futbol i tornem en el que ens quedava de bàsquet. Hem parlat del primer equip, d'aquesta brillant celebració del títol d'ell, però anem a saber què van fer la resta d'equips sèniors.
Els altres sèniors van perdre. El sènior femení va perdre la pista del Fornells per un ajustat 45-42, derrota de 3, i l'escala B de Goll Ribes, el masculí, doncs va perdre a casa 62-90 contra el Lloret, que és un dels capdavanters d'aquesta competició, i abans de començar ja podíem intuir doncs, que seria un partit complicat, i així va ser. No? Doncs vaja, el que passa sempre, cara a parlar... i el B i el femení doncs a vegades guanyen, a vegades perden, no? Que són resultats molt irregulars, que no aconsegueixen doncs 3-4 victòries consecutives, no? Clar, això vol dir doncs que aquestes competicions a les que disputen doncs són molt ajustades, molt equilibrades, i hi ha emoció, no? Que això també és interessant.
També ens agradaria veure un dia, aviam si podem veure l'any que ve algun partit emocionant del primer equip, del sènior A, perquè aquest any, vull dir, és allò que el primer quart ja està tot decidit, eh? No sé si ara, bueno, hauríem de mirar-ho, si ha hagut algun primer quart que l'escala hagi anat algun ajustat, parlem del primer equip, eh? Em penso
algun
que no.
Algun hi ha hagut, per sí? Això, algun hi ha hagut que ha tingut. Em sembla que justament aquest del Nou Caulers, aquest del Vidreres, el primer quart es va tancar molt ajustadament, però després l'escala es va desmarcar i va arribar als 100 punts. Crec que en dos quarts van arribar al 30 o inclús superar-lo. Vull dir que, clar, és que això està a l'abast de pocs, ara mateix.
Molt bé, i de l'alegria del bàsquet, l'alegria va per barris, com es diu popularment. El barri del tenis taula, no sé si ja podem donar l'equip en castellà seria defendido, per perdre la categoria...
És un descens virtual, no matemàtic, no podríem arribar-ho a dir, perquè, aviam, sí que és cert que no és matemàtic, crec que si perd pròximament un partit ja ho seria, perquè ara està a 5 punts de la salvació, estem amb 6, i el que tenim per sobre em sembla que està a 11.
11, l'Atlético San Sebastián.
Però tenim el averaix perdut. Llavors necessitaríem 6 punts...
Més l'averaix, clar.
O sigui, 5 punts, empatem a 11, però clar, l'Atlético San Sebastián hauria de perdre-ho tot, i l'escala ho hauria de guanyar tot. Llavors està complicat, perquè si fa 10 partits que perdem i que tanquem la primera volta amb 6 punts, i ja no sabem el que és guanyar, aquest any encara no hem guanyat, em sembla que l'última victòria va ser contra el Burgos el 12 de desembre, si no m'equivoco, però a partir de llavors 10 derrotes consecutives, ara hi hauria d'haver un miracle, però clar, el tema del pressupost és el que és. Xiguaia ja no tornarà a vestir la samarreta del Serra Escala, almenys aquesta temporada, venen altres jugadors, avui coneixerem a fons què és el que ha passat amb el primer equip del Club Tenis Taula Serra Escala, amb en David González, el delegat, i amb en Joan Ferràs, cap de premsa, perquè han passat diferents coses que avui analitzarem, i una d'elles és Iker González. Iker González, és a dir, avui els temes seran el pressupost, Iker González i la pròxima temporada.
Total, queden 4 jornades.
Queden 8 punts. Clar, queden 8 punts. I n'hem de fer 6, i que l'Atlètic Sant Sebastià doncs ho perdi tot, francament ho veig molt complicat. I a més, tenim un Cajasur Priego de Córdoba que ha de venir aquí a l'escala.
Quan dius el nom d'Iker González, podria ser que fos l'últim any amb el CERT?
No. Iker González té assegurada la seva continuïtat, però sí que és cert que ha passat una cosa delicada de salut, doncs que ha fet doncs que ara mateix no estigui en el nivell de temporades anteriors, i justament avui el pare i el delegat ho explicarà públicament.
Però podia ser, no sé si, per exemple, per no anar gaire lluny, imagina't que el tenis taula li fes una oferta. No sé si ell voldria continuar jugant a la superdivisió. No, podria passar, no?
Amb la informació que donarà avui David González, sabrem doncs sí
el seu
que...
futur, no?
El seu futur.
El seu futur. El deixem futur. Aquí, perquè la gent estigui pendent. Molt bé, doncs, després d'haver repassat futbol, bàsquet, tenis taula, si et sembla bé, Ivan, anem al poliesportiu. Com... Què podem explicar?
Doncs avui carregat arriba el poliesportiu perquè hem tingut a l'escala. Doncs abans hem dit que hem organitzat competicions comarcals, provincials i els entrenaments europeus dels vaixells voladors. Pel que fa al comarcal, i així anirem creixent, doncs hem tingut dues competicions. Hem tingut doncs, la BTT infantil, que ha tingut un a convocatòria de 60 nens i nenes que doncs, a la zona del Camp del Pilans va haver-hi doncs, molt bon ambient durant el dia. Al matí es van fer diferents recorreguts, no era una competició sinó més que res una competició per oferir una alternativa a esports mediàtics com són el futbol i el bàsquet i hi havia nens doncs, de diferents edats, nenes de totes les edats i va ser un
comarcal,
dia doncs,
estem parlant, eh?
El tema comarcal, que l'escala va ser la primera de les tres cites que hi ha programades, que altres doncs seran fora del municipi, però hem tingut l'honor de ser els primers. A més, el tema comarcal, doncs, ahir diumenge el pavelló va ser escenari d'una fase comarcal de gimnàstica rítmica, doncs, a moltes gimnastes, i destacar que les escalenques van assolir 38 podis.
Déu-n'hi-do.
38.
Estan fent una molt bona feina.
Exacte, i 23 van ser primeres posicions, 10 segones i 5 de terceres. I pel tema gironí, pel tema provincial, doncs, el dissabte a la tarda l'escala va ser escenari de la minicopa gironina d'escacs amb una vuitantena de nens i nenes de clubs com el Gironda, de l'Olot, del Figueres, de Platja d'Aro. Vull dir que déu-n'hi-do el que hem tingut aquest cap de setmana. I també ens vam acostar al Mar d'Empúries per veure els primers entrenaments dels regatistes que competiran del 7 al 13 de juny al Mar d'Empúries a l'europeu d'aquesta classe mot. Hi haurà doncs, gent australiana, argentina, gent doncs, dels Estats Units, vull dir que déu-n'hi-do.
Impressiona molt aquests vaixells voladors.
Moltíssim, moltíssim. Els hem vist en directe i agafen una velocitat increïble i, clar, ells el que em diuen és que ells, en el seu món, doncs, quan ho diuen a gent que no és experta doncs, en el tema mot, doncs, és molt més ràpid dir vaixells voladors, però és molt més ràpid dir la Fórmula 1 de la vela,
exacte.
Perquè agafen una velocitat bestial.
Una cosa que quasi, almenys desconeixíem aquí, fins que ara no ha arribat aquesta notícia que venien a fer aquest entrenament i competició, esclar, anem descobrint modalitats de vela que n'hi ha.
I n'hi hauria una participació de 75 regatistes d'Europa, però clar, ara em diràs, home, d'Europa, d'Europa, però si ve gent d'Argentina, gent d'Austràlia... Potser estan residint a Europa i s'hi han inscrit. I clar, com que tenen el DNI, doncs, bueno, el carnet d'identitat, doncs, amb la seva nacionalitat, doncs poder passar això.
I poden competir. Molt bé, Ivan, doncs ho hem de deixar-ho aquí. T'escoltem després de l'informatiu al Zona Mixta i també amb tot el que ens has de